Hola i benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio, aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. Amb els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Avui edició 101 d'aquest programa Cinerama, corresponent al divendres, cap de setmana del divendres 20 de febrer, amb moltes estrenes, moltes pel·lícules que hem pogut veure. També amb el nostre programa parlarem d'actualitat, també parlarem d'un record de dos figures que ens han deixat aquests darrers dies relacionades al món del cinema, aunque breument, ja que la setmana que ve li farem un especial. I a l'especial que toca aquesta setmana, com portem ja algunes, fem especials dedicats a algun tema relacionat de lo que estem parlant o hem parlat els darrers dies, és un especial Cumbres Borrascoses / Emily Bronte. I bueno, comencem en aquest cas parlant de que aquest diumenge dia 22 de febrer a les 6 de la tarda, durant la celebració dels Goya, ja sabeu que aquest any el diumenge dia 28 de febrer dissabte 28 de febrer es donen els Premis Goya a la ciutat de Barcelona, doncs està la ciutat amb moltes activitats i una d'elles és aquest diumenge dia 22 a les 6 de la tarda a l'Auditori. Fan un concert que porta per títol 40 aniversari de los Premios Goya, el poder de la música en el cine, i es podran escoltar músiques de relacionades al món del cinema espanyol, inclòs també la fanfària de los Goya, que és del compositor Antón García Abril, també temes de La Vaquilla, una suite dedicada a Carmelo Bernaola, El buen patrón, El 47 de Arnau Bataller i altres, i també finalitzant en el tema de Ala Triste de Roque Baños. Tot això en la banda municipal de Barcelona, dirigida per José Pascual Vilaplana, i la presentació dels temes i d'aquest concert la farà l'actriu Victoria Luengo. Sabeu, aquest diumenge 22 a les 6 de la tarda a l'Auditori, concert de música de cinema espanyol. I ja comencem, obrim el programa amb precisament un dels temes que sonarà a l'Auditori, que és aquesta fanfària de Ala Triste, composada per Roque Baños.
Molt bé.
Fanfària composada per Roque Baños per la pel·lícula Ala Triste, una pel·lícula d'aventures amb Viggo Mortensen de protagonista. I ara ja, bueno, ja dic la setmana que ve, perquè aquesta setmana no ens ha donat temps, ja teníem preparat el programa i l'especial, però la setmana que ve segur que parlem de Frederick Wiseman, un documentalista molt de categoria i d'un dels grans actors de repartiment com va ser Robert Duvall, indiscutiblement una figura del cinema de Hollywood, en ben bé 6 dècades actuant, sí. Primer al teatre, a la televisió a Nord-Amèrica i després, bueno, grans papers, petits papers. El seu debut va ser bastant important, aunque no sortia molt a la pel·lícula. Va ser a Matar un ruiseñor, on feia un molt petit paper, era d'aquell home que estava, que no era sociable, que tenia problemes mentals i que al final, gràcies a la nena i tal, bueno, més o menys es fa amic d'ell, no? En cert moment de la pel·lícula. Després també apareixeria en La jauria humana, per exemple, Bullet, però per els papers que se li han conegut, bàsicament són els que van fer en Coppola, que va fer 3 pel·lícules, una com repartiment, Lluvia sobre mi corazón, el personatge del consiglieri del Padrino 1 i el Padrino 2 i la famosa aparició d'Apocalipsis Now, curta però molt intensa, no? Durant el bombardeig de Napalm a prop d'una població on hi havia una platja, no? Un moment bastant, com diríem, depriment per tot el que està passant, estan bombardejant, matant gent i a la vegada el personatge del Robert Duvall l'única cosa que li importa és fer surf, bueno, en aquella platja, no?
Perquè ja estan acostumats, és que és el que diem, ja no donin importància a les coses.
I la famosa frase, no? Aquella de com me gusta l'olor de napalm por la mañana. Bueno, una pel·lícula punyent, indiscutible. La setmana que ve parlem més de Robert Duvall i de Frederick Wiseman i ara, si voleu, comencem a l'especial Cumbres borrascoses escoltant la música de la primera pel·lícula. Jo crec que és la primera adaptació cinematogràfica.
Crec que sí, que no n'hi ha cap de muda, crec.
Va ser l'any 39, Alfred Newman va ser el compositor, William Wyler el director, Laurence Olivier i Merle Oberon en aquesta adaptació en blanc i negre de Cumbres borrascoses. I en aquest especial de Cumbres borrascoses, clar, tenim que parlar de l'autora de la novel·la, Emily Bronte, que va ser la 5ª de 6 germans, una gran família indiscutiblement.
Sí, però 2 van morir a la infància, 2 nenes, la Mary i la Elizabeth, em sembla que eren, van morir, bueno, per les males condicions que hi havia a les escoles de l'època i tot això. En realitat tots van morir joves, eh? El pare els va sobreviure a tots.
Sí, bueno, aquí, segons llegeixo jo la biografia, el 1820 es van traslladar a la població de Haworth, sí, allà als Parhams, a Yorkshire, no? Mm-hmm. El seu pare va ser anomenat pàrroco anglicano,
sí,
la seva mare va morir un any després, el sí, 1821,
sí,
i elles, les nenes, Charlotte, Emily, Maria i Elizabeth, van ser enviades a un col·legi, no?
Sí, la Maria i l'Elizabeth van morir
de tuberculosi, van contraure la tuberculosi, no?
Sí.
I es veu que en aquest col·legi es va inspirar la Charlotte Bronte per la novel·la Jane Eyre.
Més o menys sí, perquè bé, es veu que en aquella època i més allà pues, feia molt de fred i no hi havia les condicions que tenien que haver i totes aquestes coses, no? Mm. I bé, bueno, com que eren, no és que fossin pobres, però era molt corrent enviar a les criatures a l'escola perquè allà no hi havia escoles, llavors estaven internes, i bueno, i això, i les escoles no estaven com tenien que estar.
La novel·la Wuthering Heights es va publicar l'any 1847 sota pseudònim,
sí,
perquè va tindre que publicar-ho en el nom de Ellis Bell.
Igual que les seves germanes també escrivien en pseudònim. Sí,
en
sí,
pseudònim de home, perquè les noies no dones no està ben vist, no?
No, que no és que diu que no es valorava. Uh-huh. No es valorava i llavors pues, van tindre que escriure baix pseudònim perquè així es valorava més. Inclús els editors, sobretot a la Charlotte, que és la que va fer, bueno, l'Anne també, els hi demanava més novel·les perquè havien tingut un èxit, però es veu que no sabien qui ho escrivia, no sé si era un fantasma o què, no sé.
I es veu que la novel·la va ser rebuda amb tibiesa perquè van dir que era una estructura massa innovadora per l'època.
Sí, sí.
I que s'acostuma a comparar amb aquestes nines russes, no, matriosques, aquestes que van una sí, dins de l'altra, que és una història per capes, no? I que va desconcertar bastant els crítics en el seu moment, no? Mm. Després pensaven, pues això, que l'autora que era una feina poc madura.
Bueno, a veure, elles de fet treballaven, eh? Treballaven, sobretot la Anne i la Charlotte, perquè, bueno, elles van fundar una escola per nenes allà a Yorkshire, que va ser un fracàs. No? Van anar molt poques nenes i van tindre que tancar. I llavors, doncs, bueno, pues eren institutrius a cases o a escoles. Van anar a Brussel·les també a treballar a una escola perquè tenien que treballar. És que sembla que no feien res, no, és que tenien que treballar perquè el pare es veu que pues, allà hauria de guanyar poquet. El que no treballava era el germà, que va ser un desastre. Però elles van treballar, vull dir, a part d'aquesta escola que, com dic, pues, no es van apuntar alumnes i van tindre que tancar, que això va ser un fracàs molt gran, no, per elles, però bueno, es van dedicar a treballar. Pues, de lo que, a veure, en aquella època les noies o eren institutrius o mestres o costureres, no hi havia més cosa, o criada, clar, o a servir, i ja una mica més de, diguéssim, una mica més considerat, mestres o costureres.
No, si no, casar-se.
No hi havia res més. No, dic de professió.
Ja. Bueno, si no, sí, trobaven professió, casar-se i tenen una família.
Hi ha moltes pel·lícules que envien a la noia joveneta del camp a servir a la ciutat.
A servir, però sí, això també ho feien aquí, eh? Uh-huh. Això també ho feien aquí, perquè jo recordo que m'havien explicat a casa, fulaneta va vindre del poble en 14 anys i es va posar a servir en una família, vull dir, això també ho feien aquí.
I tot és que Cumbres Borrascoses està, bueno, se l'ha venut com una pel·lícula, una novel·la i pel·lícula romàntica. Realment l'escriptura tu l'estàs llegint, suposo que jo no l'he llegit mai.
L'he llegit més vegades.
És bé que és una novel·la que explica, és una història molt cruel,
molt,
en abús domèstics, fan desafiaments a la moral, a la religió, al sistema de classes victorians, o sigui que és una novel·la tan forteta, no?
Sí, sí.
Passa que ara aquesta nova adaptació
és
una història d'amor.
Aquesta és forteta amb una cosa que no existeix, que és amb el sexe, i això no existeix a la novel·la.
Ja.
Perquè bueno, en aquella època ara sí que hi ha la gran obsessió que té ell més que res per ella, I llavors ell doncs, és una persona que és cruel, perquè el més que ha volgut a la seva vida és ella i no l'ha pogut tindre. I a part el germà, que en aquesta versió no existeix, és també bastant, què te diria jo?
Anti-Heathcliff.
Sí, el fastigueja molt, l'ataca ja des de petits. O sigui, el germà des del primer moment no el pot tragar i sempre l'està atacant i tot, que això...
Però aquí... a la pel·lícula no diu ella, mira, et posarem el nom de Heathcliff per al meu germà.
Sí, i no és veritat, perquè el germà no es diu Heathcliff. Ara, no sé si en tenia algun... Però el que té és viu, i ben viu perquè va tocar els pebrots.
Bueno, pues aneu... La pel·lícula Cumbres Borrascoses és la primera a la taquilla aquest cap de setmana.
Ah, sí? Sí, tu sí. Vas dir-ho.
Sí, sí, un èxit, sí,
ho vas dir, ho vas dir.
Ha fet quasi 2 milions d'euros.
I tot això del sadomasoquisme, tot això, no?
No.
El que sí que assisteix és que, ja et dic que ell és cruel, inclús quan es casa amb la noia, amb l'altra noia, la maltracta. Pues el que tu dius, és una novel·la molt forta.
Molt dura per l'època, sí.
L'altra noia, la germana del marit, bueno, ja s'ha... Ella sí que s'enamora d'ell perquè bueno, el veu diferent i es casen i des del primer dia la maltracta. Passa que ell la retén perquè és la venjança, però a ella no li agrada que la maltractin. No com aquí que diu, ai, no sé què, no.
Sembla molt dòcil. Sí. Molt... Bueno, és aquesta nova adaptació que han volgut fer molt ampulosa a nivell visual, en grans vestuaris, i han retallat d'història i s'han inventat coses, no? És aquesta... Com tothom diu que com a posa que el nom de Cumbres Borrascoses està entre cometes, com que la directora ha volgut fer una adaptació, que quasi gran part de la crítica se l'ha carregat, però bueno, el públic està responent, que és el que sempre habitualment acostuma a passar, no? Crítica i públic no van... Va ser l'única novel·la escrita, sí que té, crec, un poemari o poemes
sí,
que es van...
alguna cosa que va escriure.
Que es van editar posteriorment, però sí, va morir amb 30 anys, Emily Bronte.
Va morir als 30 anys perquè ella ja no estava massa bé i va anar a l'enterro del seu germà i aquell dia plovia molt i, bueno, es va mullar, va agafar una pulmonia i... Bueno, va estar un temps i tal, al final es va morir, sí, amb 30 anys. Bueno, tots, el noi també, tots van morir.
Jo he comptat més o menys unes 15 adaptacions de la novel·la a nivell cinematogràfic, en total.
Jo no en conec tantes, eh?
Avui hem triat, en aquest cas, 3 per escoltar la seva música. Hem començat per la clàssic del 39, Cumbres Borrascoses, de William Wyler, i ara també amb una pel·lícula que jo crec que a tu t'agrada bastant perquè has dit que és l'adaptació més fidel a la novel·la, que és la que es va fer el 1992, sí. No? Peter Kominsky, sí, Juliette, sí, Binoche i Ralph Fiennes.
És que és la novel·la sencera, perquè totes les demés, inclús la del Wyler, és la meitat de la novel·la. Allà s'acaba.
Tampoc és una novel·la molt, de moltes pàgines, no?
No, però clar, ara no vull fer cap spoiler, no. Però quan passa una cosa, allà acaben i després la història continua, però ja no la continuen. L'única que la va continuar va ser, em sembla que va ser aquesta.
I no van fer-ho per fer després una segona part?
Bueno, que jo sàpiga, el Wyler no la va fer.
No, el Wyler no, però aquest últim potser sí.
Ah, aquest últim potser sí, podria ser.
Aquesta última, bueno, adaptació, una segona part?
No,
amb la història d'ell.
No, perquè no hi ha... No pot ser.
No.
No, perquè la segona part... Hi ha
Falta un personatge.
Hi ha una nena que neix que aquí i no aquí surt. No neix.
Bueno, ara, pues,
podrien dir que la tenia amagada.
Exacte. La música d'aquesta pel·lícula d'adaptació del 92 amb Juliette Binoche i Ralph Fiennes la va composar Ryuichi Sakamoto. I després d'aquest especial de Cumbres borrascoses i de la seva autora Emily Brontë, i escoltant bandes sonores, entrem ja amb la dinàmica d'estrenes que arribaran aquest divendres dia 20 de febrer a la cartellera. No sé si l'Agustí té el llistat aquí ja davant de la pantalla i ens pot anomenar...
El tinc.
Molt bé, doncs vinga, endavant.
Començarem amb un thriller, que és una segona part d'una pel·lícula dirigida... Bueno, protagonitzada pel Gerard Butler, Greenland 2.
El jefe l'ha vist.
Sí, bueno, no és un thriller, és una pel·lícula apocalíptica.
Bueno, aquí posa un thriller...
Thriller apocalíptic seria, no? La primera pel·lícula es va estrenar fa 5 anys, no? I era la història d'un cometa que queia a la Terra i anava destruint tots els països, tot el que trobava per al mig.
A mi em sona,
no?
però no.
I el Gerard Butler, la seva dona i el fill tenien que fugir d'alguna forma... en altres supervivents i arribàvem en avió a Groenlàndia.
Això és mala sort, que et passin dues vegades coses d'aquestes.
Llavors, ja ha passat, ha quedat tot el món destruït, ja petits reductes de supervivents, no? Ja sabem, típic clàssic de pel·lícula apocalíptica, no? Aquí no hi ha zombis, però sí que hi ha una destrucció del planeta. A la primera ells aconseguien entrar a Groenlàndia dins d'un búnquer on se suposa que han passat els darrers 5 anys, no? Visquent els que han pogut sobreviure, no? Però de repent...
Una mica avorrit, 5 anys dintre un búnquer.
Exacte, bueno, ell va sortint amb màscara i tot això perquè no pot respirar la radiació exterior, no? Però de repent comencen a explotar per allà a Groenlàndia també volcans i altres coses, destrueix el búnquer i qual els supervivents tenen que sortir d'allà. I és tot aquesta aventura / road movie que faran primer uns quants supervivents i després ja la família unida, el Gerard Butler, la seva dona, que interpreta la Morena Baccarin, i el nen, que és el Roman Griffin Davis. Aquests tres aniran viatjant de formes realment molt imaginatives però bastant curioses, no? Perquè de Groenlàndia arriben a Liverpool, de Liverpool creuen el canal de la Mànega.
Però llavors que està tot glaçat. Per fer tot això.
No està però basat.
Liverpool està lluny.
Hi ha radiació a l'exterior i ha quedat tot destruït. No hi ha ciutats. Liverpool està tota sota l'aigua, no?
O sigui, però van en barco, llavors.
Sí, però, primer viatges en botes salvavides aquests hermètics, no?
Però el Museu dels Beatles està encara...
No, es veu... Se suposa que els Beatles encara es conservaran, home, això, parlar del futur de la humanitat té que estar... Després creuen...
És que és molt xulo, aquell museu.
És molt xulo, home, tot Liverpool està dedicat a ells, no? Lògicament. Després creuen el canal de la Mànega, que no hi ha aigua.
Però està lluny,
Per això. I tenen que arribar al sud de França, on se suposa que allà va caure un tros del cometa i ha creat un cràter on sembla que la vida està rebrotant d'alguna forma.
A Perpinyà?
No, diuen al sud de França. Imagina't tu quin viatge, bueno, molt imaginatiu, però...
A la zona de Xampany, per acabar.
Molt surrealista la pel·lícula,
Deu ser Perpinyà, segur.
No, Perpinyà o la Costa Blava, jo què sé. Però bueno, total, que és aquest viatge d'una hora 40 d'aquesta família, no?, de forma surrealista. I bueno, no és massa interessant, jo li donaria un suspens a aquesta aventura perquè ja l'hem vist, aquestes històries apocalíptiques.
Sí, li posen un 4,2.
Pues això, un 4,2. Més estrenes.
Una pel·lícula brasilenya amb un actor que jo vaig descobrir en la pel·lícula Tropa d'Elite, que em va agradar, que és el Wagner Moura, que és El Agente Secreto.
Bueno. També sortia a la Civil War, feia de periodista també, que acompanyava la protagonista.
No,
què és El Agente Secreto? La pel·lícula de moda, no? Brasilera, per excel·lència, guanyador de 2 Globus d'Or, el millor actor i la millor pel·lícula de parla no anglesa, nominada a l'Oscar com millor pel·lícula de parla no anglesa, nominat a l'actor, ja que és la pel·lícula brasilera.
Home, és que n'hi ha poques.
Per excel·lència.
N'hi ha poquetes, almenys que arribin aquí n'hi ha poques.
Bueno, l'any passat es va estrenar una que estava molt bé.
Sí, aquella estava bé, sí.
On estoy aquí.
Sí, aquella estava bastant bé, sí.
Que està ambientada a la mateixa època, dins de la dictadura militar.
I almenys aquella s'entenia.
S'entenia i era molt seriosa, la pel·lícula molt dramàtica. Està ambientada igual que aquesta, el 1977, i és una pel·lícula desconcertant. Perquè ja el títol, El Agente Secreto...
Bueno, és que no saps el que és.
Ja et dona a entendre com que anirà d'espies i acció, i no és això. el primer moment quan comença la pel·lícula són com 10 minuts dins d'una bencinera d'una carretera ja abandonada, no?
Ai, a més és aquesta època, perquè diu vendan el miércoles de ceniza,
de carnaval, sí, és l'època de carnaval,
de
i ell és un home que va conduint, para allà a la gasolinera i veus un home mort allà enmig que porta dies tapat amb un
cartró,
allò, no sé, una
i
cosa.
Tot de mosques.
Arriba la policia i bueno, ja et mostra pues, la corrupció de la policia en aquell moment, no? I bueno, aquest personatge, que serà el personatge que portarà tota la pel·lícula, són 2 hores 40.
Sí, sí, és molt llarga.
Que
massa,
dius, feia falta? No, possiblement. No. Això és per grans històries del cinema, però ara darrerament aquestes pel·lícules que arriben una darrere l'altra de 2 hores i mitja o 3, pues és el que té. Bueno, total, que ell vol anar a Recife perquè allà té família, té els seus sogres, té el fill, i allà pues, està acollit per una dona gran que es veu que va recollint refugiats que fugeixen de la dictadura militar o d'altres coses, no? I ahí se suposa que l'estan perseguint per matar-lo.
Sí, però no saps per què.
No saps exactament per què, perquè se suposa que hi ha algun moment que es veu que ell és com un professor investigador d'una universitat, que de repente el govern o algú molt poderós decideix tancar aquesta rama de la investigació, no saps exactament, bueno, hi ha una escena d'un sopar, hi ha un enfrontament amb la seva dona i aquests dos, però bueno, total, que té una mica de tot, desconcerta molt, perquè de Agente Secreto l'únic que hi ha és que surt una pel·lícula de Jean-Paul Belmondo que es titula El Agente Secreto. La pel·lícula és també un homenatge al cinema, perquè Recife, el sogre del protagonista, és el projeccionista d'un cinema i estan fent Tiburón, que es parla bastant a Tiburón, no? Perquè
sí,
el nen petit la vol veure
i el nen dibuixa tiburons i tot això.
Es veuen imatges de la
sí,
profecia també.
I... però no se sent la música ni de Tiburón ni de la profecia.
Correcte, es veuen imatges de Tiburón, no, de Tiburón es parla al pòster i tot,
sí,
no? I de la profecia sí. I surt aquesta pel·lícula del Belmondo que es diu El Agente Secreto.
Em sembla que era aquella del... com es deia? Sí,
el más famoso agente secreto del mundo.
Algo
así,
una cosa
així. Vincent,
el mejor agente secreto del mundo, una cosa així.
Pensa que aquesta pel·lícula passa l'any 77 i Tiburón es va estrenar al 75.
Sí, per això.
Sí,
per això.
Sí.
I bueno, la darrera mitja hora sí que crea molta tensió.
Bueno, aquí es va estrenar al 76, Tiburón. Mm.
Crea molta tensió perquè arriben els matones contractats per assassinar-lo i bueno, sí, aquell moment sí que està molt bé. També hi ha una part de 2 noies a l'època actual que estan investigant una mica sobre aquest personatge qui va ser i un final pues, sentimental, una escena final, una part final molt sentimental.
Bueno,
no?
el cinema ha desaparegut,
exacte.
La qual cosa això sí que...
I no és un supermercat, sinó que
no,
és un hospital.
No exactament. És com per donar sang o alguna cosa així.
Bueno,
però
pues...
bueno, això sí que és el signe dels temps, no? Que desapareixen
sí,
els cinemes.
Sí, sí. Bueno, és una mica de tot, eh? Desconcerta. Per el que t'he explicat jo, Agustí, què pots pensar si vas a veure-la? Què et trobaràs? Bones interpretacions, correctes. És una pel·lícula molt costumbrista, eh? De tots els personatges que van apareixent.
I el gat.
El gat amb 2 caps.
2 cares.
2 cares, imagina't. Bueno, el director és el Cleber Mendonça Filho, que és natural de Recife, per això ha volgut rodar la pel·lícula allà.
Tu coneixes aquell lloc, Recife?
No, està al nord de Brasil. És una zona costera de platja i de vacances.
Com que tu coneixes tot.
Bueno, tot no.
Tot Brasil.
Gran part del món, sí, però no tot.
No,
Groenlàndia no ha estat mai.
No, però vull dir Brasil, coi.
Tu has estat a Recife? Ah, mira l'Agustí.
Veus?
Ho pots dir, no passa res. I què? Havia merder allà?
Bueno, com vaig anar jo ara, típica ciutat aquesta, gratacels, i davant de la platja.
Platja, restaurants,
sí,
no?
Sí, sí.
Tipo Benidorm, no?
Caipirinhas, sí, sí. A tope.
Bueno, més cutre, tot més cutre.
No, més cutre que Benidorm, ja, no sé.
Clar, depèn quan vas anar tu, suposo que
no
va ser l'època.
No
va ser l'època de la dictadura, no? Bueno, pues pel·lícula que podíem dir que sorprèn i que a millor... El problema és que també les expectatives en la que vas a veure-les són molt grans i a vegades això és un problema per a les pel·lícules, no? Pel·lícula estimable, però que tampoc la veig jo per guanyar tants premis, no?
I massa llarga.
Més estrenes, Agustí.
Va, una comèdia, una producció espanyola de Maria Ripoll, El fantasma de mi mujer.
Ui, 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 aquesta li va agradar
molt.
No estàs
encertant ni una, eh? Abans has dit un thriller de Greenland i ara una comèdia de Maria Ripoll, eh? No, que sí, que és una comèdia, però és que no fa riure.
El Villalobos, llàstima, la setmana que ve el farem parlar.
No et critico a tu, Agustí, és que ve com una comèdia i vol ser una comèdia, però no fa riure.
No, no fa riure.
A mi és que de la història que m'explica està tan mal.
No va riure ningú.
No,
bueno,
no,
vam
no.
riure a la sortida, això sí.
Sí, a la sortida criticant la pel·lícula. No,
això perquè... és el pitjor, sortir rient-se d'una pel·lícula.
Sí,
no,
és
però
pitjor.
De, la, de les... De... Bé, rèiem dels comentaris. Dels comentaris.
Perquè ningú havia rigut ni havia entès, bueno, és una història que sí, que vol ser un vodevil, d'enredos, de fantasmes, de dones, que, bueno, és un matrimoni que ell té una relació extramatrimonial a una farmacèutica de Wember, un bon dia hi ha un accident, se suposa que la dona ha mort, però si li va apareixent de tant en tant, i és aquesta història... Bueno.
A més, no se sap perquè ell no està a casa, perquè on està, perquè ella va, torna, i a més està rodada a Barcelona i no volen...
Sí, però és una coproducció amb Bèlgica, con lo cual al final, quan hi ha un moment que surt una ambulància i un cotxe de policia, l'ambulància ni el cotxe de policia són d'aquí.
No, però en canvi...
Posa ambulants i posa polis.
Però es veu un taxi de Barcelona.
El taxi és de Barcelona, una mica incongruent tot, no sé. Molt fluixeta. L'únic positiu és que dura hora 30.
Vol ser ambulants, no sé què, es veu un taxi a Barcelona. Vull dir que, escolta.
Javier Rey, la noia no està malament, la Loreto Mauleón.
No,
és una bona actriu.
És bufona, però bueno, no.
Però és una pel·lícula que no funciona, però vamos.
A veure, la idea no està malament, però
no.
Després tal com la...
Però aquesta, si l'agafa un Luig, per exemple, l'haguessi fet... Bueno,
tal com la desenvolupen, pues no
li falla.
No fa gràcia.
No sap. Parlem d'altra i després escoltem més música? O...
Bueno, ara una de terror, a veure si és de terror, sí o no. La maldició de Shelby Wax.
No. Jo t'ho dic, avui no encertes ni una. Agustí, ho sento molt per tu. Bueno, la maldició de Shelby Wax... Jo, després de que l'any passat la collita del gènere de terror es va portar a pel·lícules molt estimables, inclús aquest any també ha arribat una que es diu Primate, que bueno, dins de tot que és molt tòpica, però sí que és de terror. Aquesta és bastant curiosa perquè el director és un director debutant que es diu Chris Stackman, que es veu que és un crític de cinema a través de YouTube, molt famós i que té molts seguidors.
Ja, també ho pots fer tu, eh?
I va escriure un guió, una història... I a un productor que és bastant conegut per el tema de que ha produït i dirigit alguna que altra sèrie de terror bastant coneguda i pel·lícules com La vida de Chuck, per exemple, com productor, el Mike Flanagan li va agradar i diu, pues vinga, endavant. I el curiós també és que gran part del pressupost de la pel·lícula, $1.400.000, crec, van ser recaptats en tipus crowdfunding, en una plataforma que la gent posava calés.
Això també es va fer una pel·lícula d'Antoni Ribas. Va ser un fracàs.
Bueno, pues la pel·lícula que és actors desconeguts, poc pressupost, lògicament, i ens parla de la desaparició de quatre joves que són coneguts per ser youtubers, una mica el que fa el director.
Si no ets youtuber, no ets ningú.
I que tenen un programa que es diu Paranormal Paranoids, en el qual pues, van a cases o investiguen assassinats, cases misterioses, i un bon dia desapareixen els quatre, no saben què ha passat. No? Tot això en filmacions domèstiques, tipus La bruja de Blair o altres pel·lícules. No? I la germana d'una de les noies desaparegudes comença a investigar i vol saber què ha passat, i comença a investigar, i és aquesta història, però que a mi no em va donar terror i a mi em va avorrir. La maldició de Shelby Oaks. Ho sento, Agustí, però...
Bueno, ara ve un drama. O escoltem la música primer.
Escoltem una música molt dramàtica, que és l'escena final de Abismos de Passión, una altra adaptació de Cumbres Borrascoses per part de Luis Buñuel.
Jo només l'he vist una vegada, que la va fer el Garci, amb allò que eren des del cine, i bueno, no em va desagradar, però tampoc tinc un record... No, estava bé.
Ell era un galant de l'època, el Jorge Mistral,
sí,
no?
Sí, ui, l'agradava molt.
I ella no sé.
No, deuria ser mexicana, no ho sé.
La música és clàssica, és de Wagner i...
Sí,
Tristan i Isolde.
Jo és que només l'he vist una vegada per la tele, que quan el García feia allò de que gran és el cine... Uh-huh. Sí, la vaig veure i, bueno, sí, la història la mateixa també acabava igual que acaben les altres.
Doncs pues aquí està la música clàssica de Wagner, de Abismos de Passión. I seguim aquí al programa Cinerama, Eixample Barcelona Ràdio. I què més estrenes tenim, Agustí?
Ara un drama, Balandrau, Viento Salvaje.
Aquesta sí que l'ha encertat de ple.
Del Fernando Trullols.
Vent Salvatge, que és en català.
Vent Salvatge.
Bueno, ojo, que té la versió en castellà també, però bueno, aquí s'ha vist la català.
Molt bé. És la primera pel·lícula com a director de Fernando Trullols. Fins ara ha treballat bastant en cinema i televisió, però com ajudant de direcció, per exemple, en Un monstruo viene a verme de Juan Antonio Bayona, sí, o Los ojos de Julia, pel·lícules d'aquest estil, i ara ha donat el salt a dirigir un llargmetratge on surt Álvaro Cervantes, l'actor de moda ara mateix al cinema espanyol-català. Bruna Cusí, Marc Martínez serien els tres més o menys més coneguts de la pel·lícula, en què surts, vas veient molts actors catalans, si has vist al teatre, a la televisió, és una producció catalana, podríem dir 100%, no? I és una història real que va passar un 30 de desembre de l'any 2000, sí, aquí al Ripollès, a prop de Camprodon.
Sí, bueno, jo no hi entenc de muntanyes.
La muntanya Balandrau.
Sí, jo em pensava que era un barco el Balandrau, fixa't tu. Sí, és que jo no...
Pot
no
ser
no
que hi hagi algun vaixell que es digui Balandrau.
Sí, a mi em sona nom de barco, no sé per què. No.
Bueno, doncs un grup d'amics deixen fer una excursió per la muntanya del Balandrau, doncs una excursió fàcil, fa un dia de
això
sol...
Això diuen ells, fa molt de sol i no hi ha cap previsió de res.
El més expert diu, bueno, això en 2 hores d'anada i 2 de pujada ens donarà temps de després dinar per aquí i tal.
Sí.
És una cosa... Una excursió com podríem fer... Bueno, nosaltres tampoc són de muntanya.
No, no,
tu sí
de...
que vius a prop de... Tens allà a casa a prop de Ribes, con lo qual alguna excursió muntanyenca...
No, et canvia el clima en un moment. Pot fer un dia de sol perfecte i de repente a migdia uns núvols i comença a ploure. Et canvia el temps molt ràpid.
Ja, però bueno, això a molts llocs, però bueno, és que ells... Bueno, clar, no sé si va ser així, però és re un segon i veuen que ja ve allò i ja està. I...
Pues sí, és aquesta història, que hi ha un documental que es va fer fa, crec que uns 4 anys al Sense Ficció, al programa de TV3, on el supervivent explica una mica tota la història, aunque hi ha altres que també van patir tot aquest problema.
Hi ha 3 que no surten a la pel·lícula, que van poder trobar un refugi, que és el que busquen ells, però no...
No. No és fer spoilers, però la cosa va sortir tràgicament de forma pues això, molt tràgica, no?
Sí, la pel·lícula comença amb, bueno, que és Nadal i es reuneix tota la família, lo típic de Nadal d'aquí, no? Que es veu que el tió i són una família bastant gran i bueno, estan tots molt contents, bon Nadal, i clar, dius, pobra gent, no sabia...
El problema que van tindre també, a part de que els va sorprendre aquest huracà de vent, de neu, de baixada de temperatura en un moment, va ser molt ràpid, és que ells tampoc havien avisat ni havien dit que estaven per aquella zona fent muntanyisme.
No, només era un dia.
Era un dia com una excursió, un diumenge, no? Surs,
no,
doncs vinga.
Si diu que van dir... Pues... que no valia la pena perquè a dormir a casa, vull dir que...
Bueno, la pel·lícula tècnicament està molt ben feta, realment, tota la reconstrucció de com van anar fent els fets...
Sí, no, jo dic, no sé com ho farien això, perquè amb tanta neu, no sé, bueno, com la del Bayona, i aquestes pel·lícules amb tanta neu, no sé com ho fan.
I és una història que emociona realment, perquè tot el patiment que tenen tots els protagonistes de la història i sobretot el personatge de l'Álvaro Cervantes, que és el que més pateix perquè és el que finalment va sobreviure 2 dies sencers, o sigui, d'una forma inimaginable.
Sí, sí. Encara que diu que llavors feia sol, i això va ser el que el va salvar, perquè de dia es podia posar el sol... Clar, després a la nit ja marxava el sol, a la nit, a les 4 de la tarda, al mes de gener, però els moments de sol els aprofitava per calentar-se una mica i sembla que això va ser el que el va poder, que no es va congelar, diguéssim.
No, però a mi em va emocionar, realment, tal com està explicada, tot el plantejament, el Marc Martínez, que és un actor de teatre bastant consistent, que és el que interpreta el paper del bomber, perquè a més eren bombers voluntaris de Camprodon que no tenien mitjans a l'any 2000. Érem un grup de 5 voluntaris i que, bueno, que podien fer el que podien, però tampoc ni tenien equipament ni mitjans per poder fer tot el tema de rescatar. No? Avui en dia, a partir d'aquest dramàtic fet, sí que es van crear un parc de bombers especialitzats i s'ha donat més mitjans, però com sempre passa, quan arriba una tragèdia tenen que canviar les coses, no? Però abans no.
Diu que van vindre inclús bombers de França, inclús de Madrid.
Sí, perquè els de França tenien com un escàner que podien detectar millor cossos d'una forma més fàcil.
Tenien més.
I molts voluntaris de tota Catalunya
de
i
Catalunya,
de fora, no?
I de Madrid inclús van vindre.
Bueno, doncs una pel·lícula emocionant, tècnicament molt ben portada i molt bones les actuacions en general. Aquesta sí que la recomanem. És una notable pel·lícula.
El company Villalobos discrepava una mica, però bueno, perquè
però
va dir que era massa dramàtica. Jo vaig dir, home, és que això és molt dramàtic.
Jo, sense comparar la història, també Bayona va fer Lo Impossible,
que
també
va
ser un fet
tothom
tràgic, i també era una pel·lícula molt emocionant, impactant, i que inclús també la música d'Arnau Bataller, que és un dels grans músics catalans actuals de cinema, podria recordar en certa forma la música de Fernando Velázquez.
Jo
no?
També la trobo una mica massa, la música, massa potent, massa està massa present, que està bé la música, està bé, però...
Aneu a veure Balandrau, Vent Salvatge, que realment és una pel·lícula...
No, i tan salvatge que és el vent, mare.
Important. Més estrenes, Agustí.
I ara em cobriré una mica, ara anem a una comèdia dramàtica. Una pel·lícula dirigida per l'actor Bradley Cooper, que és Sin Conexión.
Pues jo em vaig desconnectar bastant de la pel·lícula.
Ni la part de comèdia ni la part dramàtica, no?
La primera hora, em va costar bastant superar aquesta primera hora, no? Que és, són 2 hores i 4 minuts, massa llarga per mi.
Sí, 24 minuts.
Sí,
i és la separació d'un matrimoni, no? Que porten bastants anys junts, que són un actor, que crec que és un actor de comèdia de televisió, que es diu Will Arnett, jo no l'havia vist mai, i l'actriu la Laura Dern, que torna una altra vegada a anar treballant a algunes pel·lícules, no? Com la del George Clooney, Jay Kelly, que ja també té un paper secundari, no? I bueno, pues, el matrimoni trenca i el que veiem és l'home durant la primera part de la història, que de repente pues, arriba a Nova York, entra en un bar i es veu que a Estats Units, o a Nova York en concret, hi ha bars que fan com el club de la comèdia, no? Entre cometes, i que tu, com particular, quan entres al bar pots apuntar-te a una llista i si vols fer un monòleg, pues et criden, o sigui, tu vas a la llista i diuen tal, Juanito, Agustí Martorell,
sí,
que
sí,
surti.
No, això he anat jo als Estats Units i vaig anar amunt que feien això, que sortia la gent a parlar.
Exacte.
Però és molt de moda això als Estats Units.
Pues jo no havia sentit mai. Sí que havia vist aquella pel·lícula Lenny, de fa molts anys, no? D'un home que era monologuista. Pues aquí ell, l'home descobreix que el seu és fer monòlegs i explicant la seva vida, Tampoc són... Sí, la gent es riu de tant en tant, però jo no vaig trobar de què es reien, perquè ell va explicant una mica els problemes amb la seva parella, amb el seu matrimoni, amb la seva família, i la gent riu, bueno, suposo que millor estan ja predisposats. I és aquesta primera part que a mi em va costar una mica de passar. La segona està més perquè ja toca un tema de comèdia, els dos ja sembla que tornen a intentar conviure, hi ha alguns moments més sentimentals de comèdia. Pel·lícula irregular, Bradley Cooper va debutar dirigint Nacido una estrella, jo crec que és la més fluixeta de totes les que s'han fet.
Sí, però no estava malament, es podia veure.
El 2023 va dirigir també Maestro, on ell interpretava el paper de Leonard Bernstein, no l'hem vist.
Va estrenar, es va anar directament a Netflix.
I sempre sortia ell, en aquesta no, en aquest sí que surt. Sí que surt el Bradley Cooper, és veritat, és de secundari, és un paper secundari el del Bradley Cooper perquè són amics i són dos parelles diferents, bueno, fluixeta la pel·lícula, però bueno, si us agrada aquest tipus d'històries de drames familiars de grups d'amics amb problemes, pues és aquesta la vostra.
Los amigos de Peter.
No, aquí està molt bé.
Ja.
No. No, a més aquí van entrant i sortint, i sí que a la part final hi ha una escena en una casa on es reuneixen tres parelles, una gay, la del Bradley Cooper i la parella protagonista de la història. Més estrenes.
Pues bueno, anem a un drama de bodes, La boda, vale, del Pedro Senhor.
També és un drama costumbrista.
Sí, no? Bueno, però el que passa que és no està ben explicada la història, o a lo millor sí, però a nosaltres no ens sembla que sigui...
Tindria que haver com un flashback d'explicatiu d'exactament què ha passat, no? Per arribar, perquè la pel·lícula ja comença amb La boda. És la primera pel·lícula del director Pedro Senhor, que l'ha volgut rodar amb el poble on ell va néixer, que és un poble de província de Toledo.
Consuegra.
Consuegra, exactament, es diu el poble. Que sí,
ideal per la boda, la Consuegra.
Sí. I es casen dos persones que no tenen res a veure i no estan enamorats, però han muntat una història perquè tot el que recolleixen de la boda després s'ho reparteixen econòmicament, calés, volen calés. S'ho reparteixen entre ella, la noia, i la mare del noi, no?
Bueno, igual, no, jo què sé, no sé.
Però tens que llegir la sinopsis per entrar-te exactament per què han arribat a aquest acord, no? Perquè jo no t'ho he explicat mai, no?
No, hi ha un moment que sembla que ho vagin a explicar i es talla. Jo crec que potser estava, a la pel·lícula, perquè quan ell va, que ella desapareix i va a casa la mare, i la mare diu, no, aquí no està, jo vaig pensar, ara entrarà i explicarà tot, no.
Sí, perquè la mare d'ella no sap res de tot aquest muntatge, pensa que sí, que la seva filla s'ha casat amb un noi que és del poble i que li ha agradat.
I jo vaig pensar, ara, com que la mare no ho sap i nosaltres tampoc, ho explicarà. Doncs pues no.
No. Bueno, la pel·lícula ja comença amb la boda, després veiem el viatge de noces a Motril, no? A la costa, els dos viuen dormen en habitacions separades, el qual tampoc és massa lògic si és un viatge de noces. És una època costumbrista on la noia és la Elena Furiase, que crec que és la filla de la Lolita, no?
Sí, sí. La neta de la Lola Flores, que havia fet cosetes de joveneta, però no...
Havia sortit en sèries de televisió.
Sèries de televisió i havia fet alguna coseta, em sembla, jo, a veure, tampoc és que jo ho segueixi, però allò que havia vist... Sobretot per ser qui és, evidentment. Crec que la neta de la
Lola Flores... Però jo perquè ho veia així després, no ho sabia. Jo...
No ho sabies?
No.
Sí, jo sí que ho sabia, però a veure, que no té una carrera brillant i la seva mare tampoc, A part d'aquella que va fer de, que no me'n recordo com es deia, la Lolita, uh-huh. Rencor o alguna cosa així, que bueno, que sembla que va guanyar el Goya i tot, però no va haver continuïtat tampoc, o sigui...
Bueno, pues ara tornat en aquesta pel·lícula, que estan bé, els personatges estan bé, els actors estan bé, la història també podria estar millor si hi haguessin una certa explicació, que la saps després al sortir de la sala llegint, i bueno, pues són dos personatges...
I a més tots sortíem de la pel·lícula dient, i per què es casen? I per què es casen?
Exactament, sí. Ella suposa que és una noia a prop dels 40, té problemes econòmics, deu a tothom i per això li fa falta el diner. I la sogra i el noi amb el que se casa, pues, el pare mor
no
de formes...
Diu, però no ho diuen.
I se suposa que les terres no les funcionen massa bé, jo què sé.
No ho diuen
econòmic.
Mai.
Bueno, pel·lícula curiosa, no despreciable, es pot veure, és un aprovat justet, no?
Sí, es pot veure, però estaria millor pues, si t'expliquessin.
¿Y ya acabamos la jornada por hoy o qué?
L'última anècdota. La millor pel·lícula de la setmana amb puntuació de 7,2 és una pel·lícula de dibuixos que es diu Little Amélie francesa.
Ah, sí.
Que està nominada a l'Oscar com millor pel·lícula d'animació.
Sí.
I en el rànquing de les pel·lícules fetes a l'any 2025 està a la posició 12.
Ah, pues no l'hem vist. Mira,
77 minuts, a vegades dius, ostres, de dibuixos, no la...
Sí.
I mira, i té molt bona crítica.
No, se'ns va escapar en el moment i sí que és veritat que té bon comentari.
Saps què passa?
Que
fan els passes allà.
És que tampoc es pot anar tot.
No podem arribar als 15 estrenes setmanals de pel·lícules i de documentals i altres coses.
Deu haver qui arriba,
O no. Bueno, ens acomiadem ja, que anem una miqueta tard. I escoltem ara sí el tema de la pel·lícula Cumbres borrascoses, l'actual, que té alguna cançó hortera ja més de la pel·lícula, que no ve a cuento.
I al final també amb els títols de crèdit.
Sí, perquè crec que és una cantant de moda anglesa que jo desconec i no m'interessa res. I el compositor d'aquest tema és un tal Anthony Willis. Escoltem pues, el tema Jo soy Heathcliff.